Audio 11. Atalanta va a ser una heroína, filla de Iasos, rei d'Arcàdia, i de la ninfa Clímene, filla d'Oceà. El seu pare desitjava un fill mascle per a deixar-li el tron, i es va endur un disgust molt gran quan va néixer Atalanta. La va abandonar al bosc i va fer creure a sa mare que la xiqueta havia mort. Confiava que les feres la devoraren i no la veuria mai més. Però Atalanta era especial. Quan es va quedar sola enmig del bosc, enrotllada en la tela i els bolquers, no va plorar ni una sola vegada. Els troncs dels arbres l'envoltaven i les branques ocultaven el sol. Una fulla va caure i volant se li posà sobre el pit. Atalanta l'agafà i començà a jugar amb ella. Tan entretinguda estava que no va sentir el soroll dels passos que s'acostaven, ni va advertir l'ombra que es detenia al seu costat, ni el cap enorme que l'olorava fins que el va tindre a tocar. Era una ossa. Al principi, l'ossa detectà l'olor de carn i s'aproximà a devorar una presa fàcil. Tenia altres dos ossets a alimentar que esperaven a certa distància, amagats rere el tronc caigut d'una carrasca. Quan la va tindre davant, obrí la boca i ensenyà les dents. Atalanta no va plorar. Deixà de jugar amb la fulla, tancà els punys i feu el gest de defensar-se. L'ossa s'adonà que aquella humana tan menuda estava tocada pel valor i destinada a grans gestes, de manera que no la va devorar. La crià i alletà amb els seus dos ossets. Atalanta va mamar llet d'ossa i va créixer al bosc jugant amb els germans ossos i fent-se cada dia més forta. Als 2 anys, uns caçadors la van trobar, nua i salvatge, i la capturaren. Atalanta posseïa una força superior a la de qualsevol humà. Quan va ser adoptada i la dugueren a viure al poble, hi hagué xiquets que provaren de burlar-se'n i la insultaren dient-li «Filla d'ossa, filla d'ossa!», en especial un gran d'as 10 voltes més alt que ella. Atalanta el tombà a terra d'una espenta, el va agafar dels muscles, el va elevar i el llançà pels aires. Des d'aquell dia ningú no gosà ni piular davant d'ella. Atalanta menjava més que un gegant, posseïa la força d'un tità i ajudava son pare a fer llenya. Tallava els troncs i es trossejava agafant la destral amb una sola mà. Tirava dels carros amb més força que 2 bous i disparava l'arc i la javelina amb un encert incomparable. En ser adolescent, va voler demostrar la seua valentia. Un porc senglar monstruós, de dimensions gegantines, atemoria el regne de Calidó i provocava moltes morts. El rei proclamà una recompensa per a qui fora capaç de caçar-lo. S'organitzà una cacera on acudiren els herois més grans de tot Grècia. Entre ells, Atalanta, l'única dona. Alguns dels participants es burlaven d'ella per ser dona. Un dels més arrogants era el príncep Melèagre. «A què vens, dona? Millor faries de preparar-nos el dinar que d'acompanyar-nos en la cacera». Tots van riure la gràcia, llevat d'Atalanta, que contestà «He vingut pel cap i la pell de la bèstia i no me n'aniré sense». El senglar de Calidó era un monstre enorme i perillosíssim. Devorava les collites, assaltava les aldees i embestia tot aquell que s'hi posava davant. Els participants el perseguiren amb llances i arcs. Calidó sempre fugia i quan menys ho esperaven, atacava i s'emportava alguna víctima. Al final de la cacera, només continuaven la persecució uns pocs dels participants inicials, entre ells Atalanta i Melèagre. Atalanta es va separar del grup, trobà el senglar i el feria amb la llança. El senglar fugia amb la llança clavada fins que es partí, però es quedà amb la punta i una ferida. Poc després, Melèagre i els seus el trobaren exhaust i el remataren. Tornaren victoriosos amb la presa morta. El rei els felicità i anava a proclamar Melèagre campió quan aquest interrompé. «Un moment, seria indigne per la meua part si no reconeguera una gran veritat. És cert que jo he mort la bèstia, però també ho és que la primera ferida, aquella que l'ha debilitat i m'ha permès caçar-lo, ha sigut d'Atalanta. Per tant, vull compartir la glòria amb ella i donar-li el cap i la pell del monstre com m'ha dit que volia». Des d'aquell dia, la fama d'Atalanta es va escampar per tot Grècia. La seua valentia feia créixer altres virtuts en la imaginació popular, com ara la bellesa. Va rebre proposicions de centenars de pretendents, però ella no volia ni sentir-ne parlar del matrimoni. Desitjava continuar fadrina com Àrtemis, la deessa de la natura. Va participar en moltes aventures, la més coneguda, l'expedició de Jàson i els argonautes, en companyia d'altres herois de l'època. Ara eren tants i tan insistents els pretendents que hagué de pensar algun estratagema per desanimar-los. La deessa Àrtemis, orgullosa d'ella, va proposar-li una solució. «No pots negar-te a casar-te amb tot el món sense més. Has de donar una oportunitat als teus pretendents per a no ofendre'ls. Promet que et casaràs amb aquell capaç de guanyar-te en una cursa, però deixa clar que els que fracassen seran executats». Atalanta acceptà la proposta. A pesar del risc, arribaven pretendents de tant en tant. Atalanta competia i es vencia a tots, encara que sempre els donava avantatge. A tots derrotava i tots morien. Finalment, Hipòmenes, un jove d'una ciutat veïna, implorà l'ajuda de la deessa Afrodita. La divinitat concedia ajudar-lo i, a més, pensà que ja era hora que aquella salvatge trobara parella. Collí 3 pomes d'or del pomer del jardí de les Hespèrides i li les donà a Hipòmenes amb una sèrie d'instruccions. Hipòmenes es presentà a casa d'Atalanta, la reptà, i feren la cursa el dia pactat. El públic omplia de gom a gom les grades de l'estadi. Tanta era l'expectació que despertaven aquells duels de final tràgic. Els contendents ocuparen posicions a la pista, l'un al costat de l'altre, entre els crits del públic. Sonà el senyal i arrencaren a córrer. Atalanta guanyà avantatge de seguida, sense esforç. En això, el jove es va atraure una poma d'or d'un saquet i la llançà fora de la pista. Havien de rodar 3 voltes, de manera que quan Atalanta tornà a passar per aquell punt, cada volta més distanciada del seu perseguidor, observà alguna cosa que brillava, i no pogué resistir la tentació de parar, confiada, i eixir fora de la pista a collir aquell objecte tan resplendent. Una poma d'or. Mentrestant, el jove l'havia avançat. Atalanta no tardà a guanyar terreny i passar-li davant. Hipòmedes va traure la segona poma d'or i la llançà fora de la pista. En tornar a passar, Atalanta repetí el mateix comportament, però al poc temps ja l'havia tornat a avançar. Aquesta vegada el jove llançà la tercera i última poma d'or ben lluny de la pista, de manera que Atalanta va perdre més temps del que calculava a replegar-la i va perdre la cursa. Atalanta acceptà casar-se. Afrodita va riure satisfeta, però el bon humor li durà poc. Quan Atalanta i Hipòmedes es casaren, sembla que se'ls va oblidar convidar-la a la boda. Tenien tantes coses al cap. Afrodita es va indignar. Que no em conviden? Quan és gràcies a mi que estan junts? Em venjaré. Afrodita va idear un pla. Un dia que els dos enamorats passejaven pel camp, prop del temple de la deessa Cíbele, va provocar una gran tempesta. La parella va refugiar-se dins del temple, tombar la porta i es va llevar la roba per eixugar-la. Afrodita va avisar la deessa Cíbele. «Mira quins atrevits! Han profanat el teu temple, s'han llevat la roba i a saber la festa que deuen haver organitzat la parelleta. No sé com pots consentir tan gran falta de respecte». La deessa Cíbele es va enfadar i els va castigar. Va convertir la parella d'enamorats en 2 lleons. Els 2 lleons que, des d'aleshores, tiren sempre del seu carro.